saber de què va la TDT? Més informació al final d'aquest espai.
Aquesta setmana hem celebrat el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Així ho informàvem el dilluns en aquest programa. El text més traduït, la Declaració dels Drets Humans, de tot el món. I segurament també el que parla de més sentiments en només 6 fulls.
Els divendres hem de parlar de sentiments.
Doncs bé, 60 anys després volem saber com han incidit en el món on vivim aquesta declaració d'intencions, que és la declaració d'intencions més humanitària de la història. El que ja sabem d'entrada és que tots i cadascun dels seus articles d'aquesta Declaració Universal dels Drets Humans continuen sent vulnerats en algun lloc del món. Són 30 articles que ens donen, per exemple, dret a la llibertat, a la vida, a no ser maltractats, a tenir un judici just, a la intimitat, dret a transitar pel món, a tenir una nacionalitat, dret a la llibertat d'expressió, de pensament, de reunió, a un món just i lliure. Així ho resumeix l'últim dels 30 anuncis que des de les Nacions Unides s'han divulgat per donar a conèixer els articles de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Aquests són els teus drets humans. N'hi ha 30.
They belong to you.
Et pertanyen.
You don't have to buy them.
No has de comprar-los, ni sol·licitar-los, ni demanar permís per tenir-los. Senzillament són teus.
No matter who you are,
tant se val qui siguis, d'on siguis,
how old you are,
quina edat tinguis,
or anything else.
Ni res més.
It's just that simple.
És així de simple.
Now some people may try to ignore your
ara alguns poden intentar ignorar els teus drets o violar-los
or pretend they don't exist.
O fer veure que no existeixen.
But they can't change the fact.
Però no poden canviar el fet que són teus.
Human right number 30.
Dret humà número 30.
No one can take away.
Ningú et pot prendre els teus drets humans.
What are human rights?
I nosaltres el que volem fer avui és aportar un home que en sap molt, de justícia i de pau. Com deia Bob Marley, cada matí aquest home alça pels seus drets.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Alça't pels teus drets, com canta en Bob Marley, i això segurament és el que fa cada dia el nostre convidat. Des de la presidència de l'Associació Justícia i Pau, on treballa per la defensa dels drets humans, la justícia social i la pau al món. És tot un luxe que avui a la tarda ens visiti Arcadi Oliveres. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha celebrat aquest 60è aniversari de la Declaració dels Drets Humans o no hi ha per celebrar res de res?
Sí, més aviat ho hem commemorat, perquè celebrar, com molt bé dieu, és difícil de poder-ho fer amb les actuals circumstàncies. Commemorar-ho sí, perquè és un acte de memòria important que cal aprofitar aquests dies per fer-ho.
Els drets humans es respecten ara més o menys que fa 60 anys?
Depèn. Alguns potser una mica més, altres una mica menys. El que sí que és cert és que com que la població mundial ha crescut molt en aquests 60 anys, hi ha una quantitat més gran de persones en el món que no veu respectats els seus drets, ni els civils i polítics, ni els econòmics i socials.
I per què creus que és important que existeixi una Declaració Universal de Drets Humans?
Bé, aquesta declaració va sorgir arrel de la Segona Guerra Mundial, 3 anys després de que s'acabés, i el que volia era establir unes normes de convivència per tal d'evitar que no els conflictes es produïssin. El que passa que tan sols, i ho heu dit molt bé, és una declaració d'intencions, i les declaracions d'intencions no entren a les legislacions dels països i, per tant, tenen una vigència molt limitada. Si entressin seria més fàcil.
Llavors, és un paper mullat?
No, paper mullat tampoc. És una referència, és una guia de comportament. Alguns articles es veuen aplicats amb legislacions d'alguns estats i d'altres no, però cal insistir, i precisament aquesta és una bona ocasió per fer-ho, en que aquests articles s'han de respectar cada vegada més, i altres que no tan sols hi són, perquè encara no hi podien ser l'any 48.
Com ens recorda ara l'Arcadi Oliveres, la Declaració dels Drets Humans va ser aprovada 3 anys després de la Segona Guerra Mundial, un moment que segurament les conseqüències de l'Holocaust nazi van horroritzar la humanitat sobre allò que els propis humans som capaços de fer. Per perdoneu, un altre home que cantava per la pau, en John Lennon i la Yoko Ono. Tots tenim la imatge de tots dos al llit també reclamant pau en plena guerra del Vietnam. Segurament, Arcadi, la guerra és l'escenari on més es vulneren aquests drets humans, és així?
Un dels escenaris, evidentment dels més importants, però fixem-nos que el mateix dia en què commemoràvem els 60 anys de drets humans, el dia 10 de desembre, les Nacions Unides, a través del seu organisme especialitzat que es diu FAO, ens va parlar de la situació de fam en el món. Una situació de fam que afecta a 950 milions de persones, dels quals aproximadament uns 60.000 moren de gana cada dia. Us asseguro que ni la pitjor guerra arriba a matar 60.000 persones, arriba a matar tant com la gana.
I què li dius a un nen que es mor de fam? No, tens dret a estar alimentat, com diu aquesta declaració, no? És com tot una mica...
És que si no tens alimentació, tots els altres drets que et serveix tenir llibertat d'expressió, de reunió, de sindicació, de publicació, si aquest primer dret, que és el de sobreviure, no el tens. Per tant, jo penso que aquest és molt important. I, evidentment, evitar la guerra també, que per això es va fer la declaració.
Quin és el dret més vulnerat actualment? N'hi ha algun que diguis aquest se l'estan passant per forro?
Bé, per descomptat, aquest, el dret a la vida, d'aquesta manera que estic dient, és el més important.
Dret a la vida.
Us asseguro que 60.000 persones no moren ni amb el pitjor terratrèmol, ni amb el pitjor volcà, ni amb el pitjor huracà. Moren de gana. I, per tant, aquesta és la primera i més notable violació que n'hi ha.
I aquí a Catalunya hi ha algun dret vulnerat?
Sí, per descomptat.
Quin?
No, doncs mira, Catalunya es tortura, ho acaba de declarar les Nacions Unides, les diferents cossos policials a Catalunya torturen, i això ho han denunciat les Nacions Unides. El dret a l'habitatge és bastant vulnerat, la gent jove difícilment té habitatge. El dret a pensions dignes, que li diguin a molta gent gran si no estan vulnerats, i sobretot, i potser els més vulnerats de tots, són els drets dels immigrants, que no els hi han donat ni el dret a vot, ni els hi donen moltes vegades la documentació.
Ni el dret al treball,
exactament. Fins i tot a vegades els obliguem a que s'ofeguin venint cap aquí. El Ministeri de l'Interior va dir que l'any 2006, intentant arribar a les costes de Canàries o a les costes d'Andalusia, 6.000 africans havien mort. Això és una vulneració absoluta dels drets humans.
La declaració també diu que tothom té dret a una nacionalitat. Vol dir que tothom té dret a tenir identitat nacional?
Naturalment. I el que és difícil és que a vegades en alguns països, com a fruits de guerres, fruits d'exilis, d'actes de refugi, doncs hi ha gent que acaba no tenint dret a una nacionalitat, amb la qual no té la protecció que l'Estat li ha d'atorgar. I aquest també és un element greu, potser no molt extès en milions de persones, però un element greu.
Això vol dir, perdoneu, però ara em posarem qüestions polítiques. Això vol dir que la Declaració Universal dels Drets Humans empara els catalans o qualsevol altre poble que reivindiqui la seva identitat com a poble?
Jo penso que també, el que passa que no hi està explícitament especificada, perquè com apuntava fa un moment, quan es va aprovar l'any 48 la Declaració Universal, hi havia una sèrie d'elements que encara no havien sigut col·locats damunt de la taula. Per exemple, i fins anar més lluny, tota la qüestió ecològica. Qui podia pensar l'any 48 amb els problemes de medi ambient? Si el món estava semi-industrialitzat, només no es podia pensar. Per tant, els drets que avui en dia deriven del medi ambient eren drets que s'haurien d'afegir a la declaració. I en el mateix sentit, s'hi hauria d'afegir el dret d'autodeterminació dels pobles.
I això es farà?
Va començar a sorgir. Bé, el dret com a tal ja ha estat reconegut, perquè hi ha hagut molts pobles africans, pobles asiàtics, que han reivindicat i han aconseguit la seva autodeterminació. En el cas de països, doncs, que són sense estat, com Catalunya o com poden ser d'altres d'Europa o d'arreu del món, sembla que aquest dret no es vol acabar de reconèixer.
Però hi haurà una revisió de la declaració, una ampliació?
Hi hauria de ser, perquè ja dic que n'hi ha molts que actualment són drets que no són prou vigents, però tinc la impressió que tal com és la correlació de forces a nivell internacional, avui en dia fins i tot seria més difícil d'aconseguir una declaració ara que no pas aquell any 48 amb l'eufòria de la postguerra que hi havia. I estic segur que hi hauria molta dificultat en la negociació. I a més, tenint en compte una cosa, que la Declaració de Drets Humans, que a mi m'agrada, no deixa de ser una declaració exactament occidentalitzada. La van fer gent del nord i del nord occidental i bàsicament europeus. I mentrestant el món s'ha ampliat amb moltíssima gent i avui en dia la població dels xinesos, la població de l'Índia, la població africana és molt més nombrosa que la població europea, i hauríem de donar també cabuda a tota la concepció de drets humans que tenen ells. Per exemple, el comunitarisme africà no apareix gens ni mica a la declaració de drets humans. Per tant, caldria una declaració que seria molt complexa, que a mi m'agradaria que hi fos, però que seria difícil d'obtenir.
El text de la Declaració Universal dels Drets Humans apareix 27 vegades la paraula llibertat. De fet, el primer article comença dient així: tots els éssers neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Won't you help to sing another song of freedom, 'cause all I ever had, redemption song, these songs of freedom, emancipate yourself. Arcadi Oliveres, ara parlant d'aquesta declaració dels drets humans i parlant de totes les coses que hi diu i totes les coses que no es fan, em sembla més aviat una gran utopia tot plegat. Creus que algun dia aconseguirem que no sigui paper mullat, com deia la Flora?
Mira, jo crec que estan amb les utopies. Sí? Potser no crec amb les quimeres, que serien aquella mena de miratges inassolibles. Però les utopies, com ha dit moltes vegades i molt ben dit l'Eduardo Galeano, són aquells horitzons que ens serveixen per avançar. I per tant jo tinc la impressió que potser sí que en aquest moment pensem que els drets humans són una utopia, però en tot cas són aquells referents davant del qual han d'anar avançant, i en aquest sentit és positiu. Jo penso que hem de caminar tots cap a l'utopia.
I des de la presidència de l'Associació Justícia i Pau, on treballes, quina feina esteu fent? Què esteu aconseguint per tot plegat?
Bé, són moltes tecles que toquem, i de vegades quan en toques masses no en toques cap de bé, però des de qüestions que tenen a veure doncs amb la pau, de la qual hi hem parlat, i accions que la gent coneix en contra de determinades guerres, en contra del comerç d'armament, aquestes coses és un element de treball important. La cooperació al desenvolupament, que es donin diners en els països del tercer món, jo estic escandalitzat. Des de Justícia Pau fa 27 anys que demanem el 0,7% del producte interior brut per destinar-lo al tercer món. El govern sempre ens ha dit que no. I ara, fa cosa de 3 setmanes, per injectar diners a la banca se li han donat 9 vegades l'equivalent del 0,7. Això és completament imperdonable.
Que són diners a la banca?
Exactament, quan no es donen per la cooperació al tercer món. Això és una cosa en la que hem de treballar i estem denunciant des de Justícia i Pau. També treballem qüestions doncs, vinculades a les migracions, qüestions vinculades a la gent que està a la presó, que té moltes vegades ho passa malament i que té els drets sovint violats. En fi, ja repeteixo, potser fins i tot massa tecles que hem d'anar tocant.
I a nivell individual, què hauríem de fer per lluitar o per tenir un món més just i més lliure?
Bé, en primer lloc, intentar informar-nos bé, perquè malauradament, i tot i que estic amb un mitjà de comunicació que vaig dir-ho, de vegades els mitjans de comunicació tergiversen la informació i no en sabem de la missa a la meitat.
Ai, que ens renyaràs.
Encara que no us renyaré, però en tot cas vull fer constar, i no és pas el vostre mitjà el que sigui d'aquests més tergiversadors, tot i que una vegada també hi ha, però, de totes maneres, el que és evident és que sovint doncs, estem amb una informació dolenta, és clar, si tenim una informació dolenta, no sabem com actuar. En primer lloc, en segon lloc, un cop sabem què passa de debò, ens hem de fixar uns objectius. Objectius que siguin assolibles, perquè si són objectius molt llunyans no els aconseguirem mai. Objectius assolibles. En tercer lloc, què hem de fer? Agrupar-nos, perquè individualment es poden fer poques coses. Agrupadament se'n poden fer més. I un cop sabem els objectius, un cop ens hem fixat un pla de treball, i un cop doncs, tenim gent amb la que fer-ho, ens hem de posar a treballar. I a més, a títol personal, hem de tenir responsabilitats concretes. Ara, per exemple, estem entrant en una cosa perillosíssima, que és la voràgine de les compres nadalenques.
Sí, què hem de fer?
Doncs consumim molt menys, perquè el planeta no dona de si. Llavors hem de començar a pensar que els recursos del planeta són limitats i que no tenim dret, encara que tinguem diners, a adquirir determinades coses i a donar-nos determinats plaers, perquè mai els podrà tenir la gent del tercer món i mai els podrà tenir les generacions que vindran darrere nostre. Per tant, aquestes coses les hem de començar a entendre i són actituds personals que de vegades costen de fer, amb els quals tampoc hem de ser absolutistes a 100%, si un dia ens volen donar un petit plaer ens l'han de donar perquè també tenim dret a ser feliços, però de totes maneres hem d'intentar tenir actituds coherents.
Hem de ser conscients i conscienciar. Arcadi Oliveres, jo t'imagino com un home molt auster, però molt feliç.
Relativament. Feliç ho soc, segur.
Sí?
Entregat... Vostè ja dependrà de que es consideri austeritat.
Entregar, com entregues tu a la teva feina, a intentar que hi hagi pau i justícia, et fa més feliç?
Bé, jo penso que el que li pot fer feliç a una persona és fer allò que pensa, pensar allò que fa, i en general doncs estar rodejat de bons amics, de bona família que l'ajuden a tirar endavant aquestes coses, estar content amb el seu treball, fer el que molt li agrada, i des d'aquest punt de vista penso que no s'ha d'exigir gaires coses, i una cosa sí que vull fer constar, tant per mi com per la totalitat de la humanitat, ser feliços no costa ni 5. Els diners mai han fet la felicitat, però els grans moments de felicitat que hem viscut, i tots els sabem que ha sigut una tertúlia amb bons amics, un vespre d'estiu, o ha estat una excursió a la muntanya amb una posta de sol que ens ha agradat, o ha estat un enamorament boig. Tots aquests moments, us asseguro que han estat sempre gratuïts. I això és el que hem de començar a pensar.
Arcadi Oliveres, ha sigut tot un plaer, un home savi. Intentem que aquesta declaració dels drets humans, si més no, tothom la tinguem present, i tothom intentem respectar les llibertats i els drets de tothom al món, i que aquesta utopia, com ara deia l'Arcadi, pugui arribar a bon fi. Et quedes a berenar amb nosaltres, Arcadi?
Sí, preneu ara i em convideu, per què no?
Sí, tant, et convidem a berenar el Vam Xocolata. D'això serà res, d'aquí una estona.